Ràdio Tiana, les notícies.
L'aparcament al centre protagonitza la tertúlia de l'ara i aquí el nou programa de debat polític de Ràdio Tiana. Derrotes del vòlei i el futbol al cap de setmana, malgrat que cap dels dos queda per ara gaire compromès. Aquest dimecres ha començat la prohibició de fer foc al bosc, que estarà vigent fins al 15 d'octubre, al 65% de la superfície del Maresme, que és zona forestal. Aparcar al centre, sí o no, i per què? Aquest ha estat el tema central de la tertúlia política, el programa Ara i Aquí, d'aquesta emissora que ha tornat a la nostra graella. Francesc Andrés.
L'aparcament lligat a la reurbanització ja aprovada de tres carrers al centre de Tiana ha centrat el primer debat del programa Ara i Aquí, de la local Ràdio Tiana. Tornava a la nostra programació una tertúlia política que s'havia fet a la ràdio fins fa no gaires anys. Hi han estat presents representants de tots els grups municipals, menys del del PSC, que juntament amb Esquerra formen part de l'equip de govern. En aquest primer debat a debatre, en que el representant d'Esquerra, Ricard Fabra, no havia pogut arribar encara, els quatre grups de l'oposició han estat d'acord en que arranjar tres carrers al centre no vol dir arranjar-lo tot. Joan Canyada, del PDeCAT, un grup parlamentari, grup partidari de no suprimir els aparcaments al centre, ha assenyalat que no tothom té les mateixes necessitats d'estacionari.
Jo definiria, diguem, dos tipus d'aparcament, com s'ha dit, o sigui, el de la persona que ve a dormir a casa o del veí que se'n va al metge i torna, però també el del comerç. La Tiana no diré que sigui la solució, vull dir, facilitar, posar aparcament a prop del comerç. Diguem, a Tiana hi ha un comprador que és del de dia a dia, el comprador que va comprar cada dia, va amb la bosseta i en té prou, i després el comprador de cap de setmana.
Per la seva banda, Jean Malignan, de Junts, recordava que el problema dels aparcaments a Tiana, a més de ser complex a causa de l'orografia del poble, no és nou i és històric. El seu grup ha explicat, creu, que el problema ve de molt enrere.
L'aparcament de Can Cosme era una alternativa o era una possible solució en el primer Retrobem-nos que es va presentar per part de l'equip de govern l'anterior mandat. Ells havien previst, doncs, una part d'aparcament alternatiu, doncs, fer-ho a Can Cosme, però clar, Can Cosme és privat. I allò no va arribar a cap acord de cap manera en aquell moment i, de fet, crec que va ser un dels motius pels quals es va com frenar tot una mica. Després, l'altre fre que hi va haver va ser que aquest procés de participatiu, que tothom s'obre tant la boca, no és el mateix. Participar no és només escoltar la gent el que et diu i després fer tu el que et dona la gana. O sigui, procés participatiu és saber canalitzar les opinions de la gent que et fa arribar les seves inquietuds i possibles solucions.
Àlex Rosa, de la CUP, ha reconegut que al seu propi grup no hi ha unanimitat sobre si s'ha de suprimir del tot o no els aparcaments al centre de Tiana. Ha dit que això indica el que falta més debat al poble.
Com a CUP no tenim posicionament clar, perquè entre nosaltres tampoc estem d'acord en com ha de ser aquest projecte de reurbanització, i per tant, si no ho tenim clar entre nosaltres, vol dir que tampoc està clar entre el conjunt de la ciutadania de Tiana. Això vol dir que falta debat. Nosaltres insistim, falta debat. D'acord que no tenim el mateix concepte de debat i diàleg que pot tenir l'equip de govern, però n'ha faltat. Pel que fa als aparcaments, totalment d'acord amb la Gemma. Parlem sempre del centre quan parlem de tres carrers, però no és així, el centre és una mica més ampli. No és difícil tampoc aparcar al centre. Hi ha una problemàtica perquè no tenim alternatives clares o no sabem trobar-les. Per tant, això també ens dona la idea que aquest projecte va amb totes les qüestions molt disgregades, no? El tema de la pacificació per aquí, el tema dels aparcaments per allà, el tema del comerç per una altra banda, i no s'està tractant globalment.
Per la seva banda, Diego Parra, del PP, ha tornat a reafirmar el seu convenciment de que no cal treure totes les places per aparcar al centre. Per al PP, un dels grans problemes sobre el tema és que no hi ha prorrotació.
Jo crec que el problema de fons és el que ha sortit aquí sobre la taula, que és el de la rotació. Tenim un problema de rotació, que hi ha veïns, doncs que suposo que deu ser gent gran o gent que malauradament potser s'ha quedat sense feina i que no té aparcament a casa seva i deixa el vehicle a la via pública. Doncs s'han de buscar alternatives. Jo crec que una d'aquestes alternatives seria aquesta. Això sí, si es decideix finalment retirar els aparcaments del carrer de Sant Cebrià. Bueno, el carrer de Sant Cebrià no es pot aparcar, lògicament, però si al carrer del centre i a l'Anglada, doncs s'han de buscar unes alternatives.
A la segona part de l'Ara i aquí els representants de cada grup han opinat sobre la sentència coneguda aquest dilluns del 9-N. Òbviament, el punt de vista de Diego Parra del PP no s'ha compartit per la resta dels presents, tot i que tothom ha debatut amb respecte. Parra ha dit això.
Jo, el que ha quedat clar és que si una persona se salta unes indicacions, en aquest cas del Tribunal Superior, doncs lògicament té les seves conseqüències. Una persona que va a 120 per un tram que es pot anar a 80, doncs té la seva multa. Bé, estem parlant de càrrecs polítics. Bé, això és la qüestió de cada partit, com el vol portar al seu terreny, no? Lògicament, les decisions que no ens agraden, doncs lògicament seran criticables, i les decisions que estiguem d'acord, doncs, o que ens afavoreixin, doncs ens estarem d'acord. Però en tot cas, jo sé que seré la nota discordant en aquest punt del debat, però bueno, és la nostra posició.
Àlex Rosa, per la seva banda, s'ha mostrat força indignat amb la sentència. Creu que s'està en un punt de no retorn i de manca total de respecte.
És que el respecte, estic cansat de dir-ho, el respecte sempre ha de ser bidireccional. Jo ho repeteixo 50.000 vegades al dia en el meu alumnat. El respecte ha de ser bidireccional. I aquí s'ha faltat el respecte és no només al govern de Catalunya, sinó als més de 2 milions de persones que van votar. I això no és com anar a més de 120 per l'autopista. És la voluntat d'un poble i el dret a decidir. És que no estem parlant d'infringir les lleis. Estem parlant del dret a decidir de Catalunya.
Joan Canyada ha afirmat amb rotunditat que la decisió judicial demostra que s'està en un estat intervingut completament del govern del PP.
Evidentment, vull dir, qualsevol sentència penal en els àmbits en què s'ha produït aquesta, vull dir, és totalment antidemocràtica. Creiem que no té cap raó de ser, diguem-ne, atesa la vessant política de l'afer que ens ocupa. Home, fan i desfan, apliquen les sentències judicials a accions polítiques, i això és un estat intervingut per nosaltres, creiem plenament.
A la pregunta de si tenen por a represàlies, Gemma Linyan ha recordat que no hi ha els mitjans, ha dit, perquè l'exèrcit, per exemple, pugui entrar en acció a Catalunya.
Que no hi ha els mitjans com per fer segons quines coses. Que aquí hi ha uns drets humans que també s'han de garantir. I a part de tot això, el que sí que va molt bé, de l'únic que està servint tota aquesta manera de fer del govern espanyol és per mantenir viva també la flama independentista, perquè si hi ha gent que es pugui desanimar pel camí, perquè és que portem molts
que
anys...
Que n'hi ha.
Sí, clar, cada vegada que sembla que s'hagi de desinflar, també una de més forta. Llavors, això, evidentment, no serveix per establir ni una via de diàleg, que jo crec, Joan, que si ara venen amb què volen parlar, jo crec que el govern de la Generalitat diu que sí i se'ls hi tiren molts catalans a sobre.
Ricard Fabra, portaveu municipal d'Esquerra Republicana, ha criticat la judicialització d'un cas que ell creu únicament polític i ha reptat el PP a inhabilitar 2 milions de persones.
Hi han volgut judicialitzar la política i com ho han fet? Utilitzant una eina, com bé deia la Gemma, el Tribunal Constitucional no és un òrgan jurídic. No està a la judicatura. O sigui, l'últim estament que hi ha és el Tribunal Suprem i després és el Tribunal Constitucional que diu el que diu.
Bueno, que vella per la Constitució.
Que vella per la Constitució que ells volen.
És interpretable, és interpretable la Constitució també.
És
passada pel raspall del fuster.
Lo passarem, això ho va dir
Alfonso Guerra.
Val? Pel Ribot. Doncs no, aviam, hem de tenir una dignitat, defensem el que defensem des dels punts de vista que ho defensem, crec que hem d'anar una, hem d'actuar com a país, hem d'estar tots implicats, i és el que vaig dir, i jo ho veig així. Lo de més ho veig una tonteria, ho veig una falta de respecte cap a un poble, és a dir, si volen que ens inhabilitin a 2,5 milions de persones.
Podeu recuperar la tertúlia sencera a la web de La Local.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Feia temps que el Centre Cultural i Esportiu no perdia un partit, però aquest cap de setmana no ha pogut superar la Juventus de Mataró. Segueix a la part alta, però haurà de vigilar. El vòlei, que també ha perdut, continua, però, amb opcions de promocionar. Sergi Quevedo.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana ha perdut aquesta setmana el partit que tenia encarrilat. Tot i no fer una bona primera part, els homes d'Òscar Chies han reaccionat a la segona i s'han posat 2-0-2. Amb aquest marcador, semblava encaminat al partit. Les ocasions seguien arribant i l'equip tianenc es veia amb ganes de seguir marcant, però no ho ha fet. Això, combinat amb algunes decisions arbitrals, han condemnat el partit i a l'equip. En una jugada que els jugadors s'han quedat protestant, el Juventus de Mataró ha fet un contraatac que els ha posat amb l'1-2 al marcador. Amb aquest resultat, veien com acotaven distàncies, però tot i això, els mataronins no s'han rendit i han empatat el partit. D'aquí, el Centre Cultural i Esportiu Tiana no ha tingut més opció que anar-se'n a l'atac per intentar-se endur el partit. No hi han pogut ser, i en un altre contraatac, els mataronins s'han endut la victòria, que seria el 2-3 definitiu. Segons l'entrenador, victòria merescuda de la Juventus. Amb aquest marcador, els tianencs veuen com marxen mitja part de la Lliga i ara esperen poder refer-se. Òscar Chies.
Bueno, sí. Eran... Bueno, media liga en principio, pues sí, porque teníamos pensado en ganar este partido y lo teníamos bastante encarado para el partido del Rocafonda, ¿no? Bueno, ahora lo que nos obliga es ganar los 5 partidos que nos quedan de liga, ganar los 15 puntos, ir al campo de Rocafonda a ganarles y ganar la liga. Bueno, sí, ¿no? Realmente sí que dependemos. Ahora el Rocafonda pues está a 2 puntos nuestros. Y si nosotros le ganamos a ellos, nos ponemos un punto por encima y al final, pues bueno, pues la liga será un poquito más fácil. Lo que pasa es, claro, que no es fácil ir al campo de Rocafonda y ganar. Entonces, claro, nosotros teníamos ahí un margen de seguridad, no con el Rocafonda, sino con el Calella, por el tema de si no quedas primero, pues quedas segundo y promocionas. Y bueno, pues eso es lo que se ha complicado un poquito más el tema. Pero bueno, yo estoy seguro que iremos al campo de Rocafonda a ganar y daremos todo. Y mira, si no es, pues no es. Pero nosotros, por nuestra parte, lo vamos a dar todo.
A part, ha acabat el partit amb 3 jugadors lesionats, cosa que encara complica més les coses al tècnic. Per acabar, direm que partit important per les tianenques del vòlei tiana, que ha sortit no tot el bé que es podria esperar. Tot i això, amb 2-3 final, aconsegueixen un punt que són molt valiosos per seguir mantenint la quarta posició allunyades del descens. Jugaven contra el Terrassa, líder de la categoria i un dels equips forts d'aquestes fases de descens. Les tianenques es van veure clar com les visitants s'avançaven i es posaven 0-2 després de guanyar de manera clara el primer set, 16-25, i més ajustat al segon, 20-25. Quan semblava que el partit podria tornar a acabar amb un 0-3, les tianenques han fet una nova victòria i s'han emportat les Dolaia Rice, han fet un pas endavant i s'han endut el següent set, aquesta vegada per de manera clara i segura, 25-20 i 25-23. I amb el 2-2 s'ha arribat al cinquè i a la part definitiu set, on les tianenques han acusat en excés l'esforç dels dos resets anteriors i les agarenques han guanyat el cinquè i definitiu 7-6-15. Tot i això, no es poden despistar, estan empatades amb els equips que també lluiten per salvar-se. El punt d'aquesta setmana els ha esdevingut vital per a no caure en la zona baixa de la classificació, ja que són 3 els equips amb balanç empatat. Igual, 3 victòries per 3 derrotes, com tenen les tianenques del vòlei tiana.
El període de prohibició de fer foc al bosc sense autorització comença a tota Catalunya aquest 15 de març i es perllongarà fins al 15 d'octubre, informa el Consell Comarcal del Maresme. El Departament d'Agricultura vol amb aquesta mesura prevenir els incendis forestals. El 51% de Catalunya i el 65% del Maresme són zona forestal, uns percentatges que superen amb escreix el 36% d'Espanya. El Maresme, amb 24.000 hectàrees de boscos, el 65% del territori, com hem dit, tenim 23 milions d'arbres, o el que és el mateix, 54 arbres per cada habitant. Aquestes dades alcaldes ja alerten dels efectes que una guspira podria desencadenar els nostres boscos. Una alarma que es dispara aquest any davant de l'acumulació de fusta morta als boscos per als efectes de la sequera i de l'escarabat tumicus. La prohibició especifica que no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives d'acampada i en parcel·les d'urbanitzacions es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mata guspires. També queda prohibit llançar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc. Llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc també està prohibit, així com utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals. Les sol·licituds de les autoritzacions per cremar en zona forestal entre aquest període, 15 de març i 15 d'octubre, cal presentar-les a les oficines comarcals del Departament d'Agricultura. L'aparcament al centre protagonitza la tertúlia de l'Ara i aquí el nou programa de debat polític de Ràdio Tiana. Derrotes del vòlei i el futbol al cap de setmana, malgrat que cap dels dos queda per ara gaire compromès. Aquest dimecres ha començat la prohibició de fer foc al bosc, que estarà vigent fins al 15 d'octubre, al 65% de la superfície del Maresme, que és zona forestal.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.